Lluís Camacho és el responsable d'una de les oficines d'Intermón Oxfam que hi ha a Bolívia. L'ONG treballa sobre el terreny gràcies a la feina que també realitza des de les delegacions locals com la de Sant Cugat. Senyor Camacho, benvingut a Cugat.cat i a Sant Cugat. Primer de tot, i pregunta gairebé obligada, què és el que es fa a Bolívia des d'Intermón Oxfam?
Doncs, bueno, el que podem. A veure, a Bolívia portem, Intermón Oxfam té una llarga tradició de treball a Bolívia, de fet és un dels primers països on Intermón, abans de ser Intermón Oxfam i entrar a la Confederació d'Oxfam Internacional, hi tenia treball. Ara bàsicament tenim dos grans programes de treball sobre el terreny. Un és el programa de mitjans de vida sostenible, amb àmbit bàsicament rural. Té des d'una part de treball de promoció rural clàssica, és a dir, millora productiva, etc., acompanyament a iniciatives productives, i una part també molt important d'enfortiment organitzatiu, tant amb sindicats agraris com amb pobles indígenes, no? Tota la part, intentem sempre que els nostres programes tinguin una doble vessant de millora directa de mitjans de vida de les persones, però també tota una part més política, més d'enfortiment organitzatiu gestió i exigibilitat i exigència de drets, no? Que és bàsicament l'enfoc amb el que Intermón Oxfam treballa a Bolívia i arreu del món. I l'altre gran programa que tenim és un programa d'indústries extractives que té tota una lògica d'intentar recolzar tot aquest procés de recuperació de sobirania dels recursos energètics, bàsicament el gas, a Bolívia, amb tota una línia de vigilància del treball de les indústries extractives, de les empreses transnacionals extractives o nacionals, tota una part de polítiques energètiques. Intentem desenvolupar, ara hem formulat fa poc un projecte que hem posat a consideració de la Unió Europea de plataforma regional de polítiques energètiques per intentar reflexionar i generar canvis al voltant de la matriu energètica de la regió, i tota una part d'orientació de despesa pública, és a dir, tot aquell recurs que prové de la indústria extractiva, del gas fonamentalment a Bolívia i també de la mineria, com reinvertir-lo en desenvolupament, etc, etc.
Precisament Bolívia ha saltat a les primeres planes dels diaris per aquestes polítiques del govern d'Evo Morales. Quina relació hi ha entre Intermón Oxfam i el govern? És bona? És un dels problemes als quals s'enfronta la ONG sobre el terreny? Quina vinculació hi ha?
A veure, per definició, una organització no governamental com la nostra manté una distància, jo entenc que sana i natural, amb el govern, per això som no governamentals. La relació, i quan es parla del govern no només s'ha de parlar del govern central, també has de parlar dels governs locals, és a dir, hi ha molta feina. Bolívia ha entrat en un procés de descentralització molt important des de fa molts anys, que ara es concreta encara més o es profunditza encara més amb la nova Constitució Política de l'Estat, que aprofundeix en el tema de les autonomies indígenes i departamentals, i per tant també hi ha relacions amb governs locals i departamentals. Les relacions no són ni bones ni dolentes, és a dir, tenim una relació de col·laboració quan és necessari amb el govern, hi ha unes bones interlocucions, per exemple hem tingut una excel·lent interlocució amb el Ministeri d'Aigua i Medi Ambient, tenim relacions amb el Ministeri d'Agricultura, tenim relacions amb el Ministeri de Planificació, hi ha unes bones relacions, és a dir, nosaltres, com a definició de la manera de treballar, no fem política partidista, és a dir, és evident que fer cooperació al desenvolupament és una tasca eminentment política i és una tasca eminentment estratègica, però sí mantenim sempre una forta desvinculació amb interessos partidistes, d'un partit concret o no.
Llavors, quin seria el problema al qual s'enfronta una ONG en el cas de Bolívia, per exemple? Quins problemes hi ha darrere al país?
A veure, problemes depèn del país i depèn. Nosaltres, per exemple, vam tenir alguns problemes farà un any i pico quan va haver-hi tota una sèrie d'episodis de violència en el país. Va ser un període bastant convulsa. I, és clar, hi ha interessos econòmics, polítics, de poder, que identifiquen les ONGs com les organitzacions de les persones que exacerben els indígenes, o que, i evidentment, quan piques el crostó d'interessos econòmics, doncs et pots imaginar que no ets ben vist. És a dir, quan nosaltres com a Intermón Oxfam hem treballat durant molts anys amb tot el tema de sanejament i legalització de terres per la recuperació de territoris ancestrals dels pobles indígenes, qui era en aquells moments el propietari d'aquelles terres, independentment de que les tingués de manera il·legal o de manera com fos, que aquelles terres li prenguessin per entregar-li els seus legítims propietaris, evidentment no és de gust d'aquestes persones, i et pots trobar amb situacions més o menys incòmodes, però bueno, formen part de la nostra feina i formen part de les apostes per el que és just i per el que és correcte.
Treballeu molt estretament amb el sector productiu, amb la gent d'allà, la gent que cultiva, la gent que el seu dia a dia són aquelles terres. Com es fa el traspàs, i a vegades és qüestionat quan es parla d'ONGs aquest aspecte, el traspàs de la feina des de les delegacions locals aquí a Catalunya, quan arriben aquests recursos cap al país destinatari? Què és el que es fa? Quin procés hi ha?
A veure, és molt complexa, és a dir, això no és tan senzill com... Hi ha una pregunta, jo porto 15 anys en aquest negoci, per dir-lo d'alguna manera, i la pregunta eterna és, però els diners arriben? A veure, jo puc dir per tranquil·litat de tothom, no sé a totes les ONGs, però sí puc dir que la gran majoria d'ONGs amb les que hi treballem i tenim relacions, sabem com funcionen, els diners hi arriben. I arriben bé, i arriben amb controls, i el sector de la cooperació a Espanya ha evolucionat molt en els últims 10 anys, jo porto Intermón ja 15, i de com treballàvem fa 15 anys a com treballem ara, els mecanismes de control intern i tal han evolucionat moltíssim. Evidentment arriben. Com es gasten? Depèn del tipus de projectes. Hi ha projectes que inclou una transferència directa de recursos, no? I tu pots, per exemple, en un projecte clàssic de promoció rural, doncs els equipaments, no sé, ara estic pensant en un projecte al Chaco, a la zona de Cordillera, d'alternatives productives per famílies guaranís. Doncs una de les parts o una de les línies de treball del projecte té tot el tema de cultiu de mel, no? I d'apicultura. Doncs, bueno, el projecte prové a les famílies, o proveeix, perdó, a les famílies dels panales i de tota la mínima tecnologia, els guants, les màscares, per poder treballar l'apicultura, no? És la manera més típica d'entendre la transferència de recurs. Hi ha tota una part que es gasta amb formació, per exemple, no? Tallers de formació. Nosaltres treballem molt, la manera de treballar d'Intermón Oxfam de tota la vida, o almenys de tota la que jo conec a Intermón, és de treballar amb coparts locals. Coparts locals que normalment estan molt vinculades, directament vinculades amb organitzacions de base, és a dir, organitzacions camperoles, grups indígenes, famílies concretes, és a dir, no hi ha un 3 o 4 o 5 esglaons per arribar a la gent, és a dir, a través de les... Quan jo faig una visita, per exemple, a la supervisió d'un projecte, vaig amb els tècnics de les nostres coparts, però immediatament a darrere d'ells hi està la gent, hi estan els productors, hi estan els promotors rurals, hi estan els promotors indígenes, hi estan les dones. És a dir, és una... Jo sempre dic que tinc la sort de tenir Intermón una de les feines més maques, perquè és on estem més a prop del que fem, no? de la feina finalista que fem. No? Però ja et dic, el tipus de projectes cada vegada són més complexos, cada vegada són més... No és repartir llavors, no és anar amb braços a cavar zanjes perquè passi l'aigua, és a dir, mà d'obra ja n'hi ha. És més tota una tasca d'organització, d'aportar recursos, tecnologia, i també és una feina a vegades molt política, no? D'enfortiment d'estructures, perquè al final... No som les ONGs que tenim que proveir, per exemple, de polítiques productives per a la població guaraní al Chaco. És el govern bolivià qui té que proveir. És a dir, qui és el subjecte de drets és la gent, però qui té que garantir els drets són els estats. i per Intermón Oxfam i per la Confederació d'Oxfam Internacional, el paper de l'Estat és molt important, és un paper central de regulació i de creació i implementació de polítiques que permetin, i polítiques d'inversió, de crèdit, de formació, de transferència tecnològica, que permetin anar avançant en processos de desenvolupament de les poblacions.
Vostè porta 4 o 5 anys ja a Bolívia, ens ha parlat d'enfortir el sector productiu, ens ha parlat d'enfortir també les relacions de la comunitat, treballar en cooperació amb la gent d'allà i també amb l'Estat. Ara mateix el repte quin seria després 4 o 5 anys? Tenim el balanç, quin és el repte?
Home, el balanç, amb temes de desenvolupament, els balanços sempre són complicats. Són processos llargs, són processos complexes. Un pot pensar, si aquí tenim una família que abans tenia, m'invento els números, per una hectàrea aconseguia no sé quants quilos de papa, i ara amb un projecte de desenvolupament rural aconseguim que dobli els quilos de papa que té amb la seva xacra. Clar, un pot pensar, el projecte ha sigut exitós perquè tenen més papa, però en termes de desenvolupament tenir més papa, bueno, sí, potser garanteixes una certa seguretat alimentària, però són processos molt més complexes, és a dir, i l'educació dels nens i l'exercici de drets i els drets polítics i socials, és a dir, són processos molt complexes que no depenen només de si les persones tenen o no tenen de menjar. Evidentment, a molts llocs del món el tenir l'alimentació mínima garantida no és més fàcil dir-ho que comprovar-ho, i per tant projectes d'aquest tipus són encara necessaris, però els balanços són sempre a llarg termini. Reptes a Bolívia, tots. O sigui, Bolívia és un país que està en un procés ara mateix interessantíssim, és, allà ho anomenem com una revolució democràtica i cultural, una descolonització progressiva, un intent d'una nova manera d'entendre la democràcia, un empoderament progressiu d'un sector majoritari de la població indígena, que havia estat històricament oblidada de la realitat del país i de la presa de decisions, que està demanant el seu espai, un espai que és absolutament legítim, i que els reptes són acompanyar aquest procés, acompanyar-lo des del coneixement, des del recolzament polític, des de processos d'empoderament econòmic, d'empoderament organitzatiu, no? per permetre que aquest accés a l'exercici del poder de sectors de població que mai havien tocat poder el puguin exercir adequadament. No és fàcil. L'arribada d'Evo Morales al govern i l'arribada del Mas al govern, un estat no es munta amb 40 o 50 persones, necessites 3, 4.000, 5.000 quadros. L'arribada del Mas i del moviment indígena i tot el moviment que ha recolzat el procés de canvi del president Morales necessita un temps per aprendre a gestionar un país. A més, el volen gestionar diferent, volen fer una reinterpretació del que significa viure en democràcia. Això no és ràpid ni és fàcil, i es cometran i s'estan cometent errors. Evidentment, a quin país democràtic no hi ha problemes, però és tot un repte. Jo crec que la cooperació internacional i tot el que envolta, és a dir, els països amics, hem de tenir una actitud, primer, molt respectuosa dels processos endògens de les poblacions, és a dir, el desenvolupament no és un tema que es pugui imposar des de fora, és un tema que ha de sorgir endògenament i que són processos lents que requereixen de canvis culturals, de dinàmiques diferents, i s'ha de ser pacient, s'ha de ser tranquil, s'ha de tenir, jo crec, molta convicció de que val la pena i de que és important que estiguem, i no avorrir-te i no, diguéssim, desanimar-te quan les coses no van tan ràpid com un voldria. A vegades un voldria que les coses fossin molt més ràpides. No, necessiten el seu procés. Jo crec que aquest és el repte, estar a l'alçada. Jo diria estar a l'alçada de la diguéssim, de la grandesa del procés de canvi que s'està donant a Bolívia i que estan protagonitzant els bolivians i les bolivianes.
Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta realitat, per estar amb Coat.cat.